dedica la ciència. Endavant, Marta.
El búnquer.
...1812... Concord, Massachusetts, als Estats Units d'Amèrica. En John Thoreau i la seva esposa Cynthia es guanyen la vida fent un ofici ben curiós. Probablement és un dels més curiosos que han passat per aquest programa.
Això és molt dir, és molt agosarat això que dius, Peyo, perquè n'han passat de ben estranys.
Ben estrany. Lo d'en Gerard Depardieu no era ofici.
No era ofici. Que ella es guanyés la vida així...
Doncs mira, és ben poc habitual el que fa. Va, atreveix-te a endevinar quin és el seu ofici. Vinga, va, digues.
En terra morts.
Què?
No. Sastre de pallassos.
No.
Bullidor de calaveres.
No. T'ho diré, t'ho diré.
Proxeneta d'animals.
No.
Què?
Ostres, aquest, Déu-n'hi-do. Però hi ha un buit de mercat, eh?
Sí, sí. Tinc, m'han arribat uns esquirols, nen. Oh, sisplau.
Ja t'ho dic, ja t'ho dic.
Què?
Perquè no ho endevinaràs mai. Val. En John i la Cynthia es guanyen les garrofes fabricant i venent llapis.
Molt de llapis has de vendre. Jo no sé quin marge et deixa el llapis.
El llapis, home.
El senyor Statler
no fa pinta de ser...
S'ha fet la barba d'or.
A mi no em sembla que sigui pobre l'Statler.
No.
No ho sé.
No. Però...
Has de vendre molts llapis perquè et surtin els números i, com us deveu imaginar, no és el seu cas. La veritat és que es foten de gana.
Qui ho hauria de dir?
Noi.
Oi, Cynthia, la fàbrica de llapisos...
No acaba d'anar bé.
No acaba d'anar bé.
A més, els Thoreau tenen una bona col·lecció de fills, de manera que encara van més justos de diners.
Clar que sí. Són pobres, doncs, a tenir fills. Ara, llapis no els infaltaran, els
Exacte.
Nens.
Exacte. Cada nen un llapis.
No té punta. Doncs agafen un altre, gilipolles.
Agafen un altre.
El teu pobre té una fàbrica, el teu pare.
Què fabriquem, llapis o maquinetes?
Ah.
Doncs va.
Ah. És que... se li cau la punta i llences.
Clar. Per sort, l'any 1815 es produeix un miracle que soluciona d'una tacada els problemes econòmics de la família.
Oh, quina sort! Què
Resulta
passa?
Que el pare i el germà d'en John es moren en un accident. A causa d'això, a ell li cau a sobre una herència salvadora. Mira.
Miracle! S'ha mort mitja família!
S'han acabat les penúries, Jair. Quan l'any 1817 neix en Henry David, la família s'ha quedat sense avi i sense tiet, però almenys fa temps que gaudeix d'una etapa prou correcta.
Vale. Sense avi i sense tiet pots tirar endavant sense cap tipus de problema,
Sí, de fet, jo visc sense avi des de fa bastants anys.
No hi ha cap problema.
Tiets sí que en tinc.
Sí.
Sí.
Tiets milionaris en tens? No.
Milionari, no, però n'hi ha un cas.
Bueno, és igual, des d'aquí, llarga vida.
Ei,
els tiets d'en Peyo,
toquem
fusta,
sempre.
Escolta, en Henry David és el nostre protagonista, entenc?
Correcte, en Henry David Thoreau és el nostre protagonista del dia. Com us deia, quan neix en Henry David, la situació familiar és ben tranquil·la. El nostre amic té la mirada pura i brillant i gaudeix d'una infància feliç. Viu en una casa rodejada de boscos, per això feien llapis.
Clar. Talles arbres, què fas?
Ja està.
Llenya
Això o llapis? El converteix en un boig de la natura. Li encanten els arbres i els animals. I a l'escola també és un alumne exemplar, treballador, responsable i aplicat al màxim. Té un historial acadèmic tan brillant que als 16 anys se li obren les portes de Harvard.
Caram!
Me han aceptat en Harvard, papà!
Tu a callar i a estudiar a l'Escorial.
Ara.
No ens podem permetre anar a Harvard, fill.
Per què, pare?
Bueno, si vas amb beca, sí.
Sí.
Si m'han...
T'han donat la beca o no?
M'han donat una carta que
doncs
diu que sí.
Bé, tira cap allà.
En Henry David se n'hi va a estudiar l'any 1833. Estudia de valent, és tota una rata de biblioteca. Amb un expedient acadèmic tan impolut com el seu, encara troba temps per aficionar-se a una nova
els
passió.
Porros, no, ja
els porros, no, Jair, no és l'autònoma, és Harvard.
Ah. Ah, perdó.
Ja t'he dit que és un alumne exemplar. S'ha enganxat a una cosa molt millor, la filosofia. Concretament, la filosofia transcendentalista.
Ja està. La filosofia... M'estimava més els porros. Perquè ara mateix no sé què és la filosofia
transcendental. Som allà mateix, eh?
Sí, no?
Som allà mateix.
És que la facultat de filosofia és que Déu-n'hi-do.
Sí, pares que ens esteu escoltant, teniu fills de filosofia? Pues ja sabeu, més o menys. No els oloreu el divendres, quan arriben.
Les dues úniques persones que coneixem que han sortit de la Universitat de Filosofia són en Bernat de Déu sí. i en Jordi Graupera. Es guanyen bé la vida?
Sí.
Sí, però són els únics.
Sí.
Ja està.
Bueno, i els professors de filosofia que hem tingut tots, cadascú.
Oh, que bé, quins bons records. Jo, però on són ara? On són els meus profes de filosofia? Ja t'ho diré.
El meu fa de forner.
És forner?
Sí. Fa pa.
Fa pa?
Sí, sí.
I fa bon pa?
Sí, sí. Sí, sí.
Millor que, és millor Flaquer que profe de filosofia o no?
És que era molt bon profe de filosofia, també. Clar, em fots ara aquí entre l'espasa i la paret.
No t'hi vull fotre, entre la Baguette i Sartre.
Quin bon títol de llibre.
Ostres, aquest vendria
I
per tant. Sant Jordi.
Entre la Baguette i Sartre.
Entre la Baguette i Sartre, qualsevol gilipolles te'l compra aquell llibre.
Home.
Que és el que volem.
Bé, anem a explicar una mica per sobre en què consisteix el transcendentalisme.
Sí.
És un corrent filosòfic que defensa que l'home és bo per naturalesa i que n'hi hagi de malvats és per culpa de la societat que els ha corromput l'esperit.
Sempre culpar la societat, els filòsofs.
Qui s'ha de culpar?
Ah, bueno, sí.
No hi ha ningú més.
Clar,
és culpa de la societat.
Sí, perquè l'home és bo.
L'home és bo. El transcendentalista creu que la societat empenya les ciutats a créixer en detriment dels boscos i que això resulta una amenaça per la naturalesa. Penseu que el consumisme, el poder i els diners podreixen les persones bones.
Totalment.
Que l'Estat controla la ment de la gent i fer que mai ningú es qüestioni res.
Van això. Força els transcendentalistes.
Això és el que diuen
no
ells.
No crec que els agradi pas TikTok, els transcendentalistes.
No fa pinta, no semblaria. En Henry David i la resta de transcendentalistes creuen que els que haurien de trobar és un nom, perquè transcendentalistes...
No, és molt llarg.
És terrible.
És que estiguin els Beatles.
Exacte. Creuen que cal fer el possible perquè la bondat innata de les persones es mantingui intacta. I si per fer-ho cal desobeir lleis, doncs es desobeeixen. I si hem d'anar a la presó, hi anirem.
Oi.
Santi.
Oi.
Santi.
Frena.
I ni una nit.
Consideren que les lleis injustes no són lleis.
Doncs aquí tenen el meu vot.
I tant, i el de tots els catalans.
Clar que sí.
El nostre amic també proclama que el coneixement essencial, el que tothom ha de tenir per ser una persona plena, es porta a l'interior des d'un principi.
Oh, carai.
Segons ell, quan naixem, ja sabem tot el que hem de saber. És gros, això. Sí.
Ostres, perquè n'he vist algun...
Jo conec algun que s'ho pensa. Ara, llavors, dius, ja posem-ho en pràctica, Josep. Simplement hem de connectar amb la natura i nodrir-nos de la saviesa que tenim a dins.
Però...
S'entén o no, més o menys?
Ha començat molt bé, he sí. comprat el discurs al principi,
sí.
però ja ens estem fent la pitxa un lío, poder, al
bueno,
final, o què?
Aviam, el transcendentalisme és així, Jair, i el nostre protagonista hi creu cegament. Des de ben jovenet contradiu qualsevol llei que consideri injusta. Si voleu, us en podem donar uns quants exemples.
Endavant, si us plau.
Mira, per començar, us explicaré que tot i ser el millor alumne de la seva promoció, acaba els estudis sense obtenir el títol. I sabeu per què? Doncs perquè per donar-li... li volen cobrar una taxa que ell es nega a pagar.
Doncs mira, doncs això encara dura.
Sí.
Taxa administrativa d'expedició al títol universitari, 250 euros? Menja'm els ous, nano. És un tros de paper, eh?
Exacte.
I firmat pel rei.
Sí, pensa que els firma un per un.
Sí, exacte.
Sí. A mi sí. Si em dius, no, és que si jo puc veure com ho firma el rei, te'ls apago.
Jo també. Si jo puc anar al seu despatx quan me'l firma...
Exacte.
És lo más,
eh?
Señor Peyu.
Puede poner...
Título de comunicación visual, señor Peyu.
Sí.
Señor Peyu, eh?
Señor Peyu. Puede poner Lluís Juclà, por favor.
Señor Peyu.
No hi demanis més.
En Henry David no paga i es queda sense el títol. De totes maneres, troba una feina ben aviat i sense gaires problemes. Farà de professor. Això sí.
Ostres.
La seva manera de ser fa que la primera feina només li duri 2 setmanes.
Per què això?
Perquè desobeeix les normes del centre que l'obliguen a pagar els alumnes.
Perdona? Perdona? Ho he entès bé o no?
Sí. Sí, sí. Resulta que el centre on treballa té unes normes de conducta molt estrictes respecte als alumnes. Les normes estipulen que els que tinguin un mal comportament han de ser castigats físicament.
Igual que ara.
Lo mateix que ara.
Si un nen no es porta bé, li fots un clatot i el pare surt a aplaudir el pati.
Ell, però, es nega a pagar la canalla. Per tant, el despatxen. Era
una altra època.
Era una altra època. Escolti, jo pago uns calés perquè al meu fill se li cardin 2 hòsties de tant en tant i no les està rebent.
T'han picat avui a classe o no? No. Doncs aniré a parlar amb el professor.
Què collons és això?
Què és això?
Diu el meu... Fa una setmana que no porta cap blau aquest nen. Escolti, escolti, escolti. És que s'està portant bé, hòstia.
S'està portant bé, hòstia.
No pot ser, no pot, ja el conec jo, no pot ser. Sort que el nostre amic torna a trobar feina, novament a la docència, ara en una escola on ningú obliga els altres a maltractar les criatures. Som al 1840. Les classes d'en Henry David són ben originals. Els alumnes es passen el dia al bosc perquè, segons ell, s'aprèn més anant d'excursió que llegint.
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé, però llavors això costa de portar a la pràctica i que no se te'n vagi de mare, també. Sí. El mètode és revolucionari i funciona molt bé. Els seus alumnes tenen un rendiment tan o més alt que els que aprenen amb mètodes convencionals.
Ai, que en Henry David serà l'inventor de les escoles modernes,
no.
Aquestes escoles de bosc per pijos,
no,
eh?
No, no.
Yo llevo a mi hijo porque pienso que tiene que tener más libertad aquí en la escuela.
Però senyor, però aviam d'on baixa vostè?
Però aquí imites.
A un senyor que vaig sentir per la ràdio, ah, que portava una escola de bosc, que casualment el 85% eren fills d'estrangers milionaris.
Carai, sí.
Els hi va molt bé, això, als nens.
I tant que sí. I ser fills de milionaris, encara més.
Això és el que va més
això
bé.
Això és el que va més bé,
aquests
normalment.
Aquests nens sortiran d'aquí que ja seran gent de profit. No, no, és que ja ho eren.
Ja ho eren quan van néixer.
Ja ho eren. Vostè no pateixi, que l'amo de General Motors no acabarà d'escombrir aire.
Encara
que no sàpiga llegir.
El nostre amic acaba convertit en un referent pels intel·lectuals que el conviden a col·laborar en revistes especialitzades en ensenyament i en filosofia.
A Sapiens.
Tenim alguns articles seus que escriu quan voreja els 20 anys. En Henry David escriu...
Aviam.
El millor govern és el que menys governa. Només un govern és millor que el que governa poc. És el que no governa gens. Quan la gent ho arribi a comprendre, ningú més els tornarà a governar.
Què?
Jo ho hauria de tornar a llegir.
Si ara em diuen, fes un arbre sintàctic amb aquesta frase...
Hòstia, nano, això t'ho carden ja... a català selectivitat i
bueno,
has pillat,
no,
eh?
Ja vaig, ja, que vinguin els Mossos, sí. I se m'emportin pres.
És una demostració que el nostre amic és un antisistema, és cada cop més radical i ser-ho el converteix en un dels pensadors més trencadors del moment. Això sí, és un assidu dels judicis.
Ai, coi.
Ser tan radical li comporta uns quants problemes legals i de tant en tant acaba fent visita al calabós. En una ocasió el tanquen per negar-se a pagar impostos.
Molt bé.
Com la Pantoja.
Bueno, és que la Pantoja no deixava de ser una filòsofa, també. A la seva manera, no?
La Pantoja és de les persones més antisistema que hi ha hagut a Espanya.
És transcendentalista. Jo havia sentit alguna cançó i... Hòstia, que transcendentalista que és, tu.
Hòstia, que filòsofo sí que... A Mireia de Descartes i a l'Isabel Pantoja.
És exactament el mateix que la Pantoja, però ell no els paga per un motiu de consciència. Ah. Diu que mentre l'esclavitud estigui legalitzada, ni que sigui a una part del país, ell no pensa pagar ni un duro. Si la prohibeixen, els pagaran molt de gust. Si no, no.
Està fent un no vull pagar de manual.
Sí, senyor. Allò de les autopistes.
Sí, senyor.
Quina revolta aquella, eh?
Mare de Déu.
Hòstia.
Mare de Déu. Encara se'n parla avui en dia, eh?
Sí, sí, sí. No vull pagar! Ei, i corries una mica amb el cotxe i, hòstia, senties lliure, eh? Senties com a Braveheart, eh?
És que...
De veritat que els catalans som d'estudi, eh?
És que aquella època, noi, Déu-n'hi-do.
De fet, la seva opinió contrària a l'esclavitud també li costa uns quants dies de reclusió. El nostre amic és acusat d'ajudar els esclaus a fugir dels seus propietaris. I això, que és un delicte, fins i tot als Estats Lliures, li porta més d'un mal de cap. Tenim més de delictes, si voleu. En Henry David es busca problemes amb la justícia per culpa de la guerra americana contra Mèxic. Diu que mentre hi hagi guerra, no pagarà cap més tribut. Al final és trobar excuses per no pagar
sí.
impostos, eh? M'està agradant aquesta filosofia, m'està...
Molt bé, molt bé.
Jo, mentre s'ho gastin amb putes a Madrid, jo no pago més.
Doncs no pagaràs més.
Doncs no pagaré
més. No pagaràs més. Em diguessis fins que no s'acabi la guerra a Palestina, diré, bueno...
Encara,
però... Encara veig la llum, però això altre...
Doncs així ho fa, eh? Aquell dia proclama una de les seves frases més cèlebres. Diu... Quan un govern empresona injustament...
Sí.
El lloc dels homes bons és la presó.
Ara!
En John Bonanit.
Sí, noi. En Henry David aboca els seus pensaments en un llibre. Si voleu apuntar...
Apunteu, apunteu que aquest és bo, eh?
Diu Desobediència Civil.
Aquest.
Un dels preferits de Gandhi, de Martin Luther King i d'un bon grapat d'anarquistes.
De la Pantoja.
De la Pantoja, sí, sí.
Jo m'he leído Desobediència Civil.
Sí. Vas un dia a un concert de la Pantoja
amb, i te llegeix.
Amb el llibre. ¿Me lo puede firmar, Isabel? ¿Pero esto qué es?
No, es un libro de Toró.
La fama li ha arribat, però en Henry David li és indiferent. Amb 30 anys, l'únic problema del nostre amic és la falta d'inspiració. Fa temps que busca noves idees i això és el que el porta a endinsar-se als boscos. Els seus amics li recomanen aïllar-se del món i trobar-hi les muses.
El que passa és que els amics tenien ganes de perdre'l de vista.
És un rato allà dins el bosc. No.
Mira, hem pensat... Escolta, Henry, hem pensat que igual te pots fer un retiro al bosc.
Mira, la idea entusiasma el nostre protagonista. L'any 1845 abandona tot el que té i s'instal·la en una barraca enmig del bosc. S'ha allunyat de tot i de tothom. Només substituirà amb el que li doni la... Sobreviurà. Subsistirà.
Molt bé.
Només subsistirà amb el que li doni la naturalesa.
Oh.
Des de la barraca redactarà totes les seves experiències i descriurà tot el que vegi. Fauna, vegetació, el llac que té al davant. En Henry David vol connectar amb la natura com no ho ha fet mai ningú.
Tu acabaràs igual, oi?
Jo estic a un parell d'anys d'estar així.
És que cada dia que passa t'ho veig més.
Del 1845 al 1847 ningú rep cap notícia d'en Henry David. Tots els que saben com li han anat aquests dos anys d'aïllament és perquè s'han llegit el llibre en què ho explica. El llibre es diu Walden. Mira, com els edificis aquells de Sant Just d'Esvern.
És que es diuen per això.
Ah, sí? Mira, no ho sabia. El Walden, o La vida als boscos. És l'obra en què es va inspirar en Chris McCandless, el protagonista del capítol 172 de la tercera temporada, que també es va aïllar del món. El recordeu, aquell boig?
Sí.
I que va acabar morint perquè va menjar-se una planta verinosa, el beneit.
És que es va aïllar molt fort,
eh? Es va aïllar massa fort.
Es va aïllar de la vida.
Almenys endur-te un llibre de les plantes verinoses.
Aquest sí.
Aquest te l'has de dur.
Aquest... Mira, que sé poc de viure al bosc jo, però aquest llibre me l'emporto.
Aquest, emporta-te'l. Afortunadament, en Henry David se'n surt força millor. Després del seu experiment, en Henry torna a casa. Allà viu una vida tranquil·la. Només es dedica a viatjar i a explorar la natura. De tant en tant ajuda la família amb la fàbrica de llapis, però el resultat no és gaire bo.
Que s'ha tornat a emprenyar amb algú, ja?
No. A la fàbrica de llapis no té problemes amb ningú. I en general hi té un pas satisfactori. És llest i se'n surt molt bé, però un dia comet una errada de les que es recorden.
Aviam, sisplau, sóc tot orelles.
Ojo.
Què?
Una errada a la fàbrica de llapis.
Què pot passar? Què pot passar?
Si no tens fàbrica de gomes, malament. Es queixa que una màquina engegada, hi ha una màquina que està engegada,
sí,
la màquina s'encén i s'acaba declarant un incendi espectacular. El llapis crec que no és inífug.
No.
En total es cremen un centenar d'hectàrees. El pobre ho passa realment fatal. Més enllà d'aquesta patinada amb el foc, la vida d'en Henry David està més a prop de l'escriptura que de la fàbrica.
Home, sí.
No vol estar pendent d'una feina. Diu que el treball només serveix per empresonar les persones lliures.
És frase d'hereu milionari,
també. Aquesta sí que
també,
és de la Pantoja.
Sí.
Aviam, tampoc li tinguem en compte. La veritat és que en Henry David es conforma amb poca cosa. Ell, amb una barraca al bosc, en té prou per ser feliç. Viatjant i explorant està més que content. I això que fer-ho és justament el que li acaba complicant l'existència. Situem-nos al 1862. En Henry David té 45 anys i porta mitja vida vivint entre muntanyes, dormint al ras, passant fred entre els rius.
A veure, anirà abrigat, no, almenys?
Aviam, potser no va tan abrigat com hauria d'anar-hi, perquè fa temps que se'l nota més cansat del que és habitual en ell. Cada cop li costa més respirar. Li falta l'aire, contínuament.
Henry, per favor, sisplau, cuida't, eh?
Massa tard,
no!
Sí.
No!
Els pulmons del nostre amic comencen a estar fets una coca.
Bello, sisplau. Ja se'ns ha refredat, ja està.
Tant de bo tingués un simple refredat, Jair. Si fos això, no tossiria sang com un boig.
Prou. O sigui, fa 15 dies vaig acabar fins aquí dalt de la tuberculosi.
Sí, noi.
Amb tota la conya aquella de la marató.
Sí. Bueno, no és una conya, allò de la
és
marató.
És una conya, allò de la marató. És la conya de cada any.
Que recapten molts diners.
Sí, que és veritat. Ja tornem a la conya de cada any.
La conya de cada any. Sí.
Ja que toca aquest any.
Aviam,
ara que toca.
Ja ens han fet totes les malalties.
No, i nosaltres hem fet Henry David Thoreau perquè va escriure Walden. Que tingui els pulmons carregats de sang és un afegit. Els anys passats, els boscos entre rius i muntanyes, el fred i la humitat, i una dieta que a vegades ha estat força deficient, han acabat sent una combinació perfecta per acabar rebent una visita de la mascota del programa. Sí, senyor. La tuberculosi!
Hola, hola. Jo sóc la tuberculosi. Hola, hola. Jo sóc la tuberculosi. Hola, hola. Hola, hola. Amb el Peyu, el Jair, la Neu, el Lucre, ens ho passarem molt bé. Hola, hola.
La tuberculosi s'emporta el nostre amic el 6 de maig de 1862. En Henry David mor a casa seva als 45 anys.
Ostres, que jove, no?
Sí, noi. És quan ets transcendentalista.
Clar, tu, clar, te la jugues.
Tot es viu diferent.
De, si voleu ser transcendentalistes, poseu-vos una tèrmica.
Ah, exacte. Voleu veure en Henry?
Sí.
Fa cara de...
De viure al bosc?
Fa cara... No, de viure al bosc, no. Fa cara de
filòsof.
De transcendental.
Va,
sí.
Aviam.
Guaita'l. Aquí el tens.
Home.
Ulls molt oberts.
Ulls molt oberts. Aquesta barba, que sempre m'ha fet molta angúnia.
És curiosa, aquesta barba. És la barba, perquè us feu una idea, que deixa tota la cara al descobert i va com per sota la papada.
És com un pitet de barba.
Exacte.
Un pitet de barba. Sí. Quin fàstic.
És com si estiguessis sortint...
D'una mata de pèl.
Sí.
És exactament això.
És... És
ostres,
això.
Noi, aviam el públic que em pensa. Henry David Thoreau és digne d'entrar al búnker, sí o no?
Sí!
Ah, públic transcendentalista avui.
Gent que no li agrada pagar impostos avui al búnker. Doncs fort aplaudiment per en Henry David Thoreau, que entra al búnker!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Bon dia, Neus,
bon
Rossell,
dia.
Henry David Thoreau, què et sembla?
Bé, em cau bé aquest home.
Sí.
Té una retirada al ritme de vida que porta el teu germà, no? Una mica, també?
Podria ser.
Jo...
Sí, és veritat. No, no, és cert.
És així.
Sí, és així.
És un noi que li agrada endinsar-se als boscos, també.
Sí.
De vegades massa.
De vegades massa.
Es va fer mal a un peu, perquè li va... Bueno, no sé què va fer, va anar a córrer i li va entrar un arbre dins del peu. I
carai!
Li van haver de treure l'arbre. Sí, bueno, se li va infectar i què tinc, què tinc.
Estava germinant, doncs, estava germinant
dins.
Ja, eh?
Sí. Estava creixent l'arbre dins.
Fixa't.
Sí.
Doncs que li va entrar una gla a dintre. I
no sé, unes branquetes i van començar a germinar, molt maco per dins, però per fora no tant. Sí. Bueno. Anem a parlar del nostre...
No. Sisplau, d'en Henry David,
sí. Germà, la Neu Rossell, ja li farem un búnquer per ell sol un dia.
Sí. Podríem dir que el nostre protagonista és el pare de l'ecologisme.
Sí.
Es veu que va ser, ell va començar una mica tot estima la natura i és conscient que s'ha de cuidar.
Estima la natura,
molt bé, sí. Nosaltres també coneixem una persona que té aquests ideals.
Qui?
La Greta Thunberg.
Home, i tant, què se n'ha fet? Què se n'ha fet?
Sí. La Greta.
Aquella nena.
La nena sueca.
Sí.
La nena sueca.
On és?
Bueno,
fa temps que no se'n sent, eh?
No se'n sent parlar gaire, eh?
Per què?
Se'ls va tenir, no? Amb algú, però se'ls va tenir... una pizza també va haver-hi, no us en recordeu?
Sí.
Aquella nena, jo sempre que la veia em feia patir.
Fa patir.
Ai. És que no, els pares no estan per ella.
No.
Sí, home, sí.
Jo crec que el problema està aquí.
Bueno, ella es va fer famosa per la vaga aquella escolar.
Happy Fridays.
I és exactament això. Això és una oferta d'una discoteca, així.
No. A Happy Friday.
Fridays for Climate.
Ara. Happy Fridays.
Happy Fridays.
A mi em llama més.
Sí, home, no, clar. Jo també m'apunto més ràpid, però hòstia.
La mestra d'anglès de l'escola ens dona caramels el divendres.
Mira que maco.
Happy divendres.
Happy divendres.
Sí, perquè tinguem happy divendres. Bé, doncs aquesta noia de la Greta va fer una vaga escolar per demanar accions immediates per combatre el canvi climàtic i es va fer famosa per això.
Sí, sí, sí.
Per fer la vaga. La tenim tothom en ment, que sigui la Greta.
Aquella
nena sueca. Sí, sempre pensant. Ha crescut.
Jo per aquest Carnestoltes em disfressaré de Greta Thunberg.
Sí o no? D'acord, fantàstic. A veure, gent de Tavertet, pregunta per vosaltres.
Aviam, vinga.
Quants anys té actualment la Greta?
Ep. Bona pregunta.
És bona aquesta.
Anar pensant que és jove sempre.
Sí.
Opció A, 16. Opció B, 21. Opció C, 32.
Home.
16 segur que no.
21. Jo diria 21.
Doncs
va. Doncs vinga, 21. Anem a veure si en té 21.
Molt molt bé, 21 anys.
21 anys,
ja,
eh?
Ja pot conduir als Estats Units. Ah, no, sí. Conduir no, emborratxar-se.
Ah,
no, i anar a un club d'estriptis.
Ah, sí? Però t'hi toc, eh?
Té toc?
Sí.
Ah, té.
Vull dir que
poder,
jo que sé, si la veta no està ben posada de la noia... Té toc, Asperger i mutisme selectiu. Mutisme selectiu,
mutisme,
eh?
Mutisme selectiu?
Això,
hòstia, aquesta me l'apunto per practicar-la.
Està molt bé. Ui, doncs sí, n'hi ha molts que pateixen,
mutisme,
eh?
Mutisme selectiu.
Oi tant.
És, ara, no, amb tu jo no xerro.
Exacte. Sí, sí. No, però no, si existeix, de veritat,
no, no,
t'ho dic.
I a més no t'ho diu, que és el pitjor, eh? Fa...
Clar, no, no,
estava intentant, sí, buscar una imatge actual, però
és que, clar,
la veig va... petita a totes les fotos.
Sí, sí,
a partir d'una edat se li van deixar de fer fotos.
Ja està. És, és dretana, ho vaig veure, ho sabíeu.
La Greta Thunberg, és que jo no puc deixar de veure la Judit Martín un dia que es va disfressar de Greta
Thunberg.
Ostres,
sí.
Era, és que s'assemblava més a la Greta Thunberg que a la pròpia deixa... Greta Thunberg.
Sí que s'assembla a la Judit Martín, sí. Sí, sí.
Va, seguim. Per molt que els activistes com en Henry o la Greta intentin arreglar el desastre que hem muntat.
Sí, què?
Greta, ja anem tard, ho sabem, això.
Un pèl.
Podem canviar-ho,
sí,
però no podem desfer-nos de les 7 illes de plàstic flotant que tenim al mar.
Bueno,
7 illes, eh?
Fas un parc temàtic a sobre, ja està.
Home, sí.
T'aguanta, aquell plàstic?
No, home, hi ha de tot, eh? Jo diria que ja sí.
Hi ha molta merda, no?
N'hi ha una, concretament, que és la més grossa, que ja té 60 anys.
Mira,
60
anys acumulant merda portem,
sí,
ja?
60 anys. Amb 60 anys, doncs, ja us podeu imaginar que hi ha una merda allà acumulada que flipes, no?
Sí.
Està situada al Pacífic, entre Califòrnia i les illes Hawaii. Saps aquesta gent que va allà a Hawaii?
Sí.
Oh, que bé, allò d'allà,
no, que
veus?
Bé,
no. Llavors, a veure, la pregunta és per la gent de Prats de Lluçanès.
Sí.
Quant fa l'illa de plàstic més gran del món? Quina xifra s'hi acosta més, simplement? Opció A, 180 quilòmetres quadrats. Opció B, 18.000 quilòmetres quadrats. O opció C, 1,8 milions de quilòmetres quadrats.
Quina salvatjada, no? No ho sé.
Jo aniria pel del mig.
El del mig.
Sempre és la B.
Sempre és la B.
El
mig o la B?
Sí. Trieu
vosaltres.
Què? Sí? Anem al terme mig?
La B.
Vinga, la B. Anem a veure si és la B.
Oh! Oh!
És que és gros, però és 1,8 milions de quilòmetres.
És gros, això.
De plàstic.
És molt gros.
És molt gros.
Ara, és molt bèstia, eh?
Estava buscant una fotografia.
És dues vegades França, eh?
És dues vegades França.
Dues vegades
ara ho he entès, ara ho he entès.
Ara que sí que li
ha molt més clar, sí. Sí, sí.
És gros, eh?
Sí, però sense francesos, eh?
Sí, ai, ah, al tanto. Al tanto. Ah, sí. Cuidado, eh? Ah. No m'ho has venut tan malament, ara.
Ah.
Però a canvi de francesos hi ha molta merda. És que no sé. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Meravellosa cançó, és meravellós això. Els nens de l'edat que jo tinc, que són,
sí,
petits, els agrada aquesta cançó.
Home, a tothom li agrada aquesta cançó.
Sí, és
posis
que és
gros,
perquè... Sí, sí, vull dir, els agrada, els encanta, sí, sí. Aquesta cançó l'ha triat el nostre convidat, que es considera un gran fan de Queen, i no ens estranya perquè la música... Ens recorda una mica aquest geni. És semblant la música que fa.
Mm.
Així que no només n'és fan, i pensa, oh, que bé que canta,
sinó que canta, sí,
que bé que canta, i jo també ho puc fer.
Ep.
Va molt amunt i molt, sí, avall.
Cuidado, sí, sí, cuidado, sí, que hi ha molt de loco que es posa a cantar aquesta cançó al karaoke.
No ho feu, perquè és molt maca, però...
Al karaoke heu de cantar totes les d'en Sabina,
sí,
que és on arribem la gent normal.
Sabina,
ja està.
Si us emocioneu, una de Lluís Llach.
Y nos dieron las 10 y las 11.
Ja. Aquí tothom hi arriba.
Aquí no us hi fareu mal.
Té tota la raó. Bé, el nostre convidat té molt clar el que sap fer. És un home que té les coses clares i que ho sap demostrar, sobretot en una entrevista que el va fer molt famós.
Home!
I que està fart de sentir, segurament. Aquí l'entrevistador, el sentireu, que li parla dels músics clàssics. El nostre convidat deixa anar veritats com temples d'aquesta manera.
Qui oblidi els mestres està destinat a la mediocritat i a la repugnància artística.
Vosaltres no els oblideu.
No només no els oblidem, sinó que, evidentment, ens hi emmirallem i preferim seguir els seus passos, tot i, indubtablement, voler-los trencar, com és obvi.
Quants anys fa d'aquesta entrevista?
Fa molt de temps, eh?
Fa dies, sí.
Fa dies.
Fa bastant.
Potser sí, sí. 15 anys.
15 anys, eh? I encara et persegueix. Espera't. També parla de la seva pròpia obra, que deixa clar que és una obra mestra.
Home, indubtablement és un tema enorme. Sí.
No en dubtem, ni un pèl.
Amb tota la humilitat que em correspon, diguéssim, però és possiblement un dels temes més importants que s'hagin elaborat per aquestes contrades.
És meravellós, eh? Estimar-te tant el teu projecte i saber que és bo.
Ho mantens a dia d'avui, ho mantens, Arnau? Sí.
Tot el que vaig dir en aquella entrevista, sí, ho subscric lletra a lletra.
Això s'ha de ser, de ser íntegre. Hi ha gent, no, que jo, no, vaig dir, jo estava borratxo aquell dia.
No.
Perfecte.
No només aquesta obra era una obra mestra, és una obra mestra, també n'hi ha una altra, la que parla d'amor.
Per exemple, presumiu, o si més no en el títol, d'haver fet la millor cançó d'amor del món. O ara potser me'n vaig, o no és ben bé aquest el títol, eh? Però sí que...
No, era la millor cançó d'amor mai composada.
Correcte.
Passa que és incorrecta composada, és composta, però...
És que... Sona més bé.
No ens agradava i... No sé si serà concebuda. En tot cas, és la millor cançó d'amor mai elaborada.
Escrita, deixem-ho així, sí.
Aquesta entrevista
és?
Aquesta entrevista és a YouTube,
s'hauria d'estudiar. S'hauria a comunicació audiovisual.
Sí, sí,
és tot, tot, i la posada en escena també,
també,
perquè
tot,
més crec
tot, tot.
Que sou tu i en Maiol, és
sí,
possible
és.
Que està allà assegut com un clavat.
Crec que no va arribar a intervenir al llarg de l'entrevista.
Hi ha un moment que sí, però sí, 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 sí.
En Maiol és el bateria d'Obeses.
Sí. I està aguantant el plano sí, com sí, un professional.
Sí. Ja veieu que també cuida molt la llengua, i és que, com vam dir ahir, el nostre convidat és molt nostrat i canta cançons icòniques de Catalunya, com aquesta. Rosa! Perfecte, és
aquesta
perfecte.
Cançó li poso a la meva filla, sí? I hi ha un tros al final que el que li dirà més a la meva filla és dir: no ho facis, sí, nena.
Sí. Però no li posis abans d'anar a dormir la teva filla.
Jo li
al matí, no?
No, man,
per començar el dia fort.
Li poso, no sé, no sé quan li
no,
poso.
No, amb l'emoció no pots pas anar a dormir amb aquesta emoció.
Bueno, sí, s'adormen ràpid.
Bé, Rosó, cançó nostrada. També n'hi ha una altra que ara ja, i més ara que ha tornat a les pantalles.
Ep, cuidado.
També és molt nostra.
Intentem-ho sense cap por. No hi ha cap perill. Els meus cops i el meu camí a mi a tots impressionen sempre. Ara ho veurem.
Malauradament,
exacte,
però...
Exacte, és el que t'anava a dir.
Cuidado, per exigències... Obrim aquest meló.
Sí, sí, sí. Per exigències de la productora, sí. L'opening...
És gros, eh? Perquè és molt nostre, com... però...
Ha de ser en la versió original. No,
sí.
No...
Sí. Cares d'estupor entre sí. El públic.
O sigui, la bola de drac que teniu actualment penjada a la plataforma 3CAT, els openings no els sentireu en català.
No, japonès.
Els haureu de cantar, trucar a l'Arnau perquè us el canti
sí,
per telèfon.
Sí, perquè vingui
a l'orella.
No hi ha problema. Estic a disposició de sí, tot el poble català per servir-los en aquesta voluntat.
Sí, home, a més, fa bé. La Santa Espina també l'ha cantada, però atenció, perquè també sap fer anar la guitarra. Evidentment,
home.
Ho fa amb el nostre himne. Com de fals, eh?
Tremendo, eh?
Com és que no són això cada vegada que trien ja, un nou president
això,
de la Generalitat?
Això,
seria?
Quan, i tant, a cada ple, quan arriben allà tots...
Cada ple i abans de cada partit del Barça.
Sempre.
És que sí. Els americans ho fan molt millor que nosaltres.
Home, això. Els americans sí ho fan bé. Els americans, a mig espectacle de teatre, hi ha teatres que de cop i volta s'atura l'espectacle... i s'aixequen tots,
sí?
Baixen banderes americanes i es posen a cantar l'himne dels Estats Units en memòria dels herois de guerra. Però això al mig del Petit Príncep,
al mig dels pastorets.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
I fan això, llavors tornen a seure i segueix l'espectacle, i endavant.
Bé, no deixaríem de posar cançons, però volem que parli també, no? Així
sí.
Que rebem un fort aplaudiment a l'Arnau Tordera.
Arnau Tordera.
No? T'agrada sentir-te? No tens cap problema en sentir les teves cançons?
En general, no és una cosa que faci habitualment, no. però quan me les posen, com en aquesta circumstància, quedo sorprès de la qualitat que, sí, que exposo al públic. Sí.
Però és que és veritat, si n'hi ha, és que
si n'hi ha, ja, tu.
És que estem farts de la farsa modestia en aquest país.
És que Catalunya sempre hem pecat de lo mateix. Ai, no sé, poder sí que ho hem fet bé, però no. Ho fem bé, ja està.
No som rics, som gent així una mica coneguda.
Anem fent. Escolti, vostè té 7 finques, per l'amor de Déu.
Ja està.
És milionari.
Prou.
Anem tirant.
No, ho fas bé, es diu, ja està.
Bé, la primera feina de l'Arnau no va ser cantar els Pastorets cobrant, tot i que devia fer els Pastorets, no sé, perquè es coneixen amb en Peyu des de fa temps, les classes de teatre.
Havíem anat a l'Institut del Teatre de Vic junts, vam fer un espectacle d'Alícia al País de les Meravelles.
Sí, home!
Exactament, sí.
Ah, d'acord, i Pastorets no has fet tu?
Pastorets junts no n'hem fet,
jo, però. Jo de Pastorets n'he fet moltíssims, el que passa que en Peyu a Pastorets no venia, almenys els que feia jo.
No, jo però en feia si uns altres. Però sí, jo havia fet tots els papers també, Lluquet, Rovelló, havia fet tots.
Ah, uita, que bé, veus. Bé, la primera feina doncs va ser una altra de ben diferent, la de l'Arnau. Gent de Calafell, a veure, atenció a la pregunta. Quina va ser la primera feina de l'Arnau Tordera? Opció A, traginava nens de jardí.
Nens.
Ah, ostres, era esclavista.
Tu neus molt bé.
Que era proxeneta, o què era això? Per l'amor de Déu.
No, m'he apuntat bé, passa que parlo malament. Nans de jardí, opció B, fabricava reixes per sistemes de ventilació. I opció C, feia bancs de formigó a les places.
Ostres. Aviam. Nans de jardí, reixes de sistemes de ventilació o bancs de formigó.
Poc el veig fent res d'això.
Els nens també.
Els nens, eh?
Els nens de jardí. Els nens.
Nans de jardí? Aviam.
Són nans?
No! Qui voleu que cobri per fer això?
Ell ho va fer. En Jair va fer nans i tu vas fer els bancs de formigó, no? Alguna cosa així.
Jo, de formigó, no. Bueno, jo treballava a Fundició Dúctil Benito, muntant bancs i papereres.
Doncs he fet bancs i nans. He fet els dos.
Bancs i nans.
I l'altre...
Doncs jo feia reixes de sistemes d'aire condicionat.
Molt bé. Mira... Una feina com una altra.
Quant de temps vas ser-hi?
Bé, un estiu. A 16 anys em van col·locar allà i llavors vaig decidir que havia de fer alguna cosa diferent a la vida, com dedicar-me a la música, per exemple.
Clar. Que la feina de 16 anys és la que et fa veure clar que no vols seguir fent.
No estava tan malament estudiar.
No.
A veure, qui l'ha encertat? L'última fila no, la segona tampoc i la primera tampoc. Mira, doncs només 3 persones, les de davant de tot. A més, són família, per tant s'ho disputen entre ells. Entre ells tres podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! A veure, si s'ho emportarà el pare, la mare o el nen. Aviam.
Anem a veure qui encerta la cançó de la Neus.
Russo! Us ho han posat ben fàcil, eh?
S'hauria de dir el nom correcte o no?
Ah, quin és el nom correcte de Russo?
De tota manera, el premi
ja se l'emporten.
Endavant.
Rosó no s'anomena així. En realitat, aquesta cançó s'anomena Cançó de Blai.
Cançó de Blai?
Cançó de Blai, perquè aquesta obra, el que coneixem com a Rosó, és una part d'una obra de teatre musical.
Ostres.
Que es diu Pel teu amor.
Això sí que sabia, Pel teu amor, però això de Blai no.
En Blai està enamorat, òbviament, de la Rosó i li declama aquesta cançó. La peça es diu concretament Cançó de Blai.
Ostres.
Suposo...
Sort, estem regalant-s'hi.
Gent cridant cultura. Molt bé,
estava canviant alguna cosa aquí. Suposo que la Rosó, després d'aquesta cançó, li diu que sí.
Què li diu?
O què?
El tema és que la Rosó té un fill d'un altre amant
que
sembla estar tenint una actitud gaire positiva. En Blai apareix allà amb la voluntat de...
I aquest text existeix en algun lloc? No s'ha representat? No, a mi no em sona que s'hagi representat.
S'ha representat en una versió, diguéssim, de petit format a l'Institut del Teatre de Barcelona, no fa pas gaires anys, un parell o 3 d'anys, en una versió molt revolucionària perquè tot eren dones i bé, van fer una aposta moderna perquè les protagonistes en aquest cas eren com quilles catalanes. O sigui, ho van transformar tot de manera prou atractiva i la veritat és que el resultat va ser, per aquells pocs que hi varen assistir, molt emocionant. No, eren pocs perquè eren un format tancat, eh? No dic que no tingués
així. Però Blai era una dona i tenia nom de dona o els noms eren iguals?
Sí, tot eren dones.
Molt bé. Doncs la cançó de Blai, que és la que coneixem la gent normal com a Rosó, era la cançó que l'han encertat aquesta gent de Vic, s'emporten al lot de conserves Ferrer. Fort aplaudiment per ells i per la Neus. Mm-hmm.
ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Bon dia i bona hora, bunkerins i bunkerines.
Sí.
Potser ho farà el fet que sóc de Sabadell, però escolto amb molta gent i fins i tot estic començant a escoltar diferents anuncis de ràdio, sobretot, que no sap dir la doble L. En lloc de dir Sabadell, diuen Sabadell,
ui, ui, ui.
No. O en lloc de dir Calla, diuen Calla.
Ui.
Hi ha res a fer o ja ho tenim perdut? És una batalla perduda. Anem si... Poseu llum a la foscor. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies, eh?
Dic gràcies. La ella és delicada.
Sí, hi ha una cançó que parla d'això, de la gent que no sap dir la L.
Ah, sí?
Sí, del crupier, la L parla del palatal i tal. Està bé. Ara s'hauria de fer també amb la S sonora, que també s'ha anat perdent.
S'ha anat perdent i és un cas encara... Bueno, no, tots són greus,
però... M'han anat a casa i...
He sentit una cançó de la Marató, canta una noia que no sap dir la E.
És veritat.
Però per la E no deu ser d'aquí.
Sí que ho és, sí que ho és.
Ah, sí que ho és? És més d'aquí que tu!
Val. Noi,
la gent no sap xerrar.
La gent no xerren com l'Arnau.
Bé, haig de dir, de tota manera, a favor de la I, que, per exemple, a Osona hi ha el iaisme.
Sí.
En aquest cas no és sempre una mancança fonètica, sinó a vegades és un tret característic fonètic.
Del papallona, una papallona, la paia. Però Sabadell...
La paia sí que es diu.
Sabadell no es diu, amb el iaisme.
Sabadell no es diu.
Es diu Sabadell.
Però la paia sí que es diu.
La paia sí, paia l'ull. Cuidado que aquest paia l'ull.
De tota manera, en aquest oient amable se li ha de ressaltar que ell tampoc sap diferenciar entre sentir i escoltar.
I escoltar, ho tinc apuntat.
Un simple detall.
Ho tinc apuntat, ets testimoni de que ho tinc apuntat.
Una abraçada des d'aquí, eh?
Ah, i tant, tant.
Neus, aviam si algú vol fer
sí,
alguna pregunta.
Mira, Lourdes de Berga.
Lourdes de Berga, aviam.
Què vols saber?
Avui que parlàveu de lleis i normes, quina us salteu més sovint?
Home!
Ostres, caram!
Carai, de llei i norma, eh?
De lleis, eh?
Quan hem parlat de lleis i normes?
Sí, sí, home, amb el transcendentalisme, que
tens raó.
Saltava les lleis que creia que eren injustes.
Jo estic segur que cap dels quatre que estem aquí asseguts a la taula respectem al 100% les lleis de trànsit.
Home, les de trànsit no s'han de respectar.
Que és impossible. No, sí. És que pots matar algú. Pots
és
matar
que,
algú?
De veritat us ho prometo. Ara feu l'exercici de tots els vehicles que estan circulant per Catalunya que senyissin estrictament a seguir les normes. Hi hauria un caos
sí,
absolut.
Això és veritat.
Si la gent n'és tothom a 60 on diu 60,
sí.
Si, és que no es podria circular.
I els motoristes fessin el mateix que els cotxes, no es podria,
no es
circular,
podria circular.
Perquè estaria tot ocupat, absolutament.
Sí.
Correcte, tota la xarxa.
I les motos no marxarien abans, tampoc, no? S'haurien d'esperar que es fes verd. Clar.
Corres, Arnau, amb el cotxe?
A veure... A la C-17 no vaig a 80 per tots els trams, ho he de reconèixer.
Va. Ojo que hi ha un tram que si no hi vas et multen, eh?
Ah, aquí hi ha.
Sí, ja ho he descobert, diguéssim.
Però hi ha alguna llei que et saltis més, a part de les de trànsit?
A veure, és que jo sempre ressalto el fet de que no som conscients de les lleis que hi ha. És a dir, tu a priori saps que no pots matar, per exemple, és una llei com en general, però moltes altres no en som pas conscients. Ningú ens ha ensenyat tot el codi normatiu de les lleis de...
És veritat, això. A col·le no hi ha una assignatura.
Què es podrien de fer-ho a l'escola?
Home, el codi penal, t'haurien de dir. Perquè, no, donem per fet que el nen ja sap que no es pot matar, però, clar...
No, home,
ja,
aviam no els 10 manaments, més o menys els has de saber, no? La llei bíblica te l'has de saber, no?
Sí. Molt bé, això. Sí, una escola laica és meravellós.
Sí, va molt bé, va perfecte. És igual, és història, això.
Sí.
A Berga, i toqueu aviat, Arnau.
Sí, serem al Teatre Municipal, a Obeses i la Cobla Berga Jove, amb aquest concert conjunt de grup de rock i cobla, i per tant, doncs, espero que bé que l'oient ens hi acompanyi i
mira,
també tota,
quin dia, això?
Tota la gent. L'1 de febrer.
Doncs,
tu no saltis la norma de pagar el concert
és
una norma. Esteu
avisats als fans d'Obeses i de la Cobla en general, no? A veure aquest experiment que segur que serà meravellós. Jo no em salto... Bueno, sí, és igual. No vull dir res. No,
és que n'hi ha moltes que jo a vegades vaig a parlar amb la meva gestora i comença a parlar de lleis i diu, bueno, aviam, és una llei, però...
Sí, és molt interpretable.
És molt interpretable.
Ja, és això,
a mi m'encanta, És que la llei també permet ser creatiu.
Sí, bueno.
Està molt bé,
fins a cert punt.
No us passeu de creatius.
El Búnquer és un programa històric.
Esclata la Primera Guerra Mundial.
Ai, ai, ai.
Estic de que esclati la Primera Guerra Mundial
esclatat
fins aquí.
Esclatat tantes vegades,
perquè,
ja.
Perquè de veritat que ho hem patit més nosaltres que la gent que ho va viure.
De veritat que sí.
El Búnquer, patint la Primera Guerra Mundial des de fa 5 temporades.
Ei, hola, bona nit. Ei. Perdoneu primer de tot que no parli gaire fort. Ja sé que hi ha gent que li fa molta ràbia, però estic, són les 4 de la matinada passada, estic en el passadís d'un hospital aquí fent temps, ara que tinc un moment lliure, i m'agradaria compartir-vos una reflexió, ja que, bé, últimament vaig molt de cul i només puc escoltar-vos quan me'n vaig a dormir i em quedo adormit abans que s'acabi el programa. Però clar, després m'aixeco i tinc la sensació que realment no ho he somiat, sinó que he viscut el que heu explicat durant el programa. Llavors, clar, l'altre dia vaig despertar-me i estava molt, molt segur de que havia intentat rescatar Mussolini i que era un puto nazi de merda. Llavors, vaig trigar una estona a veure que no, no era jo, sinó que era una anècdota del programa. Llavors, clar, la pregunta que tinc per vosaltres és si heu tingut algun somni d'aquests que us ha marcat, un malson, més ben dit, que us ha marcat i que us ha costat separar la realitat de la ficció. I moltes gràcies. Realment, l'any que ve us trobarem molt a faltar. Per tant, vull dir, moltes gràcies de tot cor. I seguiu així. Ànims.
Entenem que està a l'hospital com a pacient, no?
Sí, perquè li costa respirar una mica, no?
Devia... Vull dir que si és el psiquiatre, déu-n'hi-do, eh?
Si és el psiquiatre, està molt enfeinat i està a les 4 de la matinada allà.
No, bé.
Bé, des d'aquí hi ha un escalf, perquè està a l'hospital i sempre és mal rotllo.
Sí, no, però està acompanyant, jo crec que està acompanyant algú.
Però també és mal rotllo.
I està esperant, oi tant, que és mal rotllo.
Però imagina't que és neurocirurgià i cobra una pasta cada mes, no ho sé.
A la sanitat pública?
No deu ser. No ens ha dit si era públic l'hospital.
També és veritat, tens raó.
No anem a prejutjar, deixem-ho.
Tema somnis, somies molt, Arnau? Perquè hi ha gent que no somia gaire.
Jo, la veritat, no recordo res del que som.
Què?
Res? Mai. No.
Ostres.
No, és com una mancança que tinc com a artista. Ostres. És que jo mateix ho noto i m'ho percebo així, perquè molta gent, doncs, a vegades s'inspira en els somnis. Jo no, la veritat és que mai ho recordo.
Ostres, de què deu ser això?
Què és això? Em fa molta pena, això.
Sí, hi ha probablement un trauma terrible que el meu cervell ha volgut bloquejar.
Ja dic, prou.
Sí.
Clar, és tan gros el que somia que...
No se'n recordi, perquè ja sense somiar,
normalment, ja les diu a l'alçada d'un campanar.
Clar.
Recordem que en Peyu té un aturador fins i tot somiant.
Jo sí.
Té un fre de mà.
De veritat que això és veritat. Jo quan somio, hi ha un moment que sóc conscient que estic somiant i dic, aquesta no me la coles. I em desperto i dic, no, això no pot ser veritat.
És massa guai.
I l'altre dia em va passar que vaig entrar com en un bucle que estava somiant i era molt conscient que estava somiant.
Sí, eh?
Però volia despertar-me i no podia. És molt mal parit, això.
Paràlisi del son.
Sí, no ho sé.
La passanta.
No ho sé. Ens queda algú per fer alguna pregunta,
sí,
Neus?
Sí, en Rubén de Vic.
Rubén, de Vic, aviam.
Hola, més que una pregunta és, aviam si em podíeu dir alguna anècdota que us hagi passat amb aquesta gira que feu del Búnquer Confidencial.
Gira del Búnquer Confidencial, alguna anècdota? Bueno, Arnau, explica'ns tu primer.
D'aquestes sucoses,
bueno,
sí, eh?
Alguna sucosa. Anècdota d'algun concert d'Obeses, destacable?
Perquè el seguidor d'Obeses és fanàtic de veritat.
Home, i tant
que
sí.
El que ho és,
sí,
fort.
Sí, només es pot ser fan d'Obeses si hi és. Clar, amb tota la voluntat.
Un punt obsessiu, eh?
Sí. No, completament, i tant.
Sí, hi ha gent que van disfressats als seus concerts. Jo els he
disfressat. Ah, sí? D'aquí? De què?
Bueno, gent que van...
De mi en alguna ocasió.
Cosplay d'Arnau Tordera està bé perquè el pots fer, perquè l'Arnau és fàcil de dibuixar.
Sí que és veritat, sí.
Però cosplay no és dibuixar.
No, ja ho sé, però vull dir que és... Jo podria disfressar-me de tu amb una perruca i
però intenta-ho. Des de lluny pot semblar molt senzill, però...
Anècdotes, a nosaltres no ens han passat grans coses, a banda de que el dia que fèiem la biografia de Millet una senyora va dir que era parenta d'en Millet.
I
va ser, sort que ho va dir quan ja havíem fet la biografia.
Sí. I feia pinta que no ens volia denunciar ni
No. Bé, ho hem de deixar aquí, ens queda un minutet per acabar de fer un parell de preguntes a l'Arnau.
Vinga, Arnau,
tu diràs.
Saps a quina nota arribes, no, tu?
I tant que ho sé. Sí.
Em podries dir quina és?
És un la de sobre el pentagrama, en clau de sol, diguéssim, de...
La, o sigui, un la 4 estem parlant.
Ostres, el 4 no t'ho sé garantir.
És un la que, no, és un la que se surt del paper, per dalt, eh?
Sí, que té el bigotet.
Vale.
És aquest d'aquí, eh?
Té bigotet. Això és molt amunt.
No, més amunt encara.
És una octava sí. més.
Aquest aquí...
Però no ho pots fer ara, això.
No, home, hauries, no li facis... No,
hauries d'escalfar.
No, no, pots... no puc fer-ho ara.
No, no pots fer-ho.
És que no s'ha de...
Només es pot fer en circumstàncies molt concretes i que hi hagi supervisió de la seguretat.
Seguretat, eh? Seguretat. Bueno,
Però que hi ha línies addicionals i tot, eh?
Déu meu, aneu al següent concert d'Obeses.
Sisplau.
I demaneu-li un la 4.
Exacte. En vez de... Toca, toca la de no sé què. Hazte un la 4, Arnau. En fi, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer.
Un plaer.
Arnau Tordera, nosaltres hi tornarem com sempre a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau.